El 2024 ha estat un any intens i convuls per a la política del Baix Empordà, marcat per moments de tensió, mobilitzacions, canvis de govern i decisions que han afectat el dia a dia dels ciutadans. Des de les protestes pageses fins als desacords pesquers en Brussel·les, passant per les eleccions a la Generalitat i les europees, la comarca ha viscut un període de debats i, en alguns casos, d'incertesa política. A Palamós, la coalició de govern va viure una crisi profunda amb l'entrada i sortida de Junts en qüestió de mesos, una situació que ha deixat l'Ajuntament en minoria. A Palafrugell hem tingut un canvi al capdavant de l'alcaldia amb l'entrada de Laura Millán com a primera alcaldessa del municipi. A Ullastret, els conflictes en els plens municipals i les polèmiques per la secretària han sacsejat la política local. I mentrestant, a tota la comarca, l'augment de taxes i l'aprovació de pressupostos han generat debats sobre la sostenibilitat financera i els serveis públics. Aquest any també ha estat marcat pels pescadors del Baix Empordà, que han lluitat per defensar la seva activitat davant les normatives europees. Un panorama que reflecteix una comarca activa, diversa i amb reptes que no poden esperar. L'inici polític d'aquest any al Baix Empordà ha estat marcat per la mobilització del sector agrícola. Els pagesos van dir prou aquest mes de febrer i van protagonitzar diverses protestes per reclamar mesures urgents que garantissin la viabilitat de la seva feina. La situació va arribar al punt més crític, amb talls de carreteres i tracturades multitudinàries. Les accions van començar amb un tall a la P7 a Pontós, entre d'altres zones de Catalunya, on un centenar de tractors van bloquejar l'autopista per exigir solucions europees davant les dificultats del sector. Els motius principals d'aquestes protestes van ser diversos: la crisi de preus agraris, les afectacions que ha patit el sector per la sequera o l'excés de burocràcia. També van denunciar la falta de suport per part de les institucions i les polítiques mediambientals que, segons els pagesos, posen traves a la seva activitat sense oferir alternatives viables. Els talls es van allargar més del previst, convertint-se en accions indefinides que van complicar el trànsit a punts estratègics com la Jonquera. Aquesta persistència en les protestes va mostrar la fermesa dels pagesos en les seves demandes. Mentre això passava, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, va demanar reunir-se amb els representants del sector per buscar solucions.
El govern el que ha fet ha sigut posar-nos a disposició la possibilitat de quedar-se. Entenem que el viatge ha estat llarg, que alguns han passat 11 hores sobre el tractor per venir, quan ahir van estar a la nit sobre la carretera. Per tant, els hem ofert la possibilitat de que si alguns es volen quedar, que es quedin, i els que vulguin marxar faran com quan han vingut, acomboiats pels Mossos d'Esquadra, marxaran. Però ens ha semblat que era millor, com a mínim, oferir-los la possibilitat. És molt dur estar sobre el tractor habitualment, és molt dur estar-hi moltes hores conduint, i ara és fosc, fa més fred, per tant, com a mínim que tinguessin la possibilitat de quedar-se.
Finalment, els pagesos van arribar a un acord amb la conselleria per finalitzar els talls a les diverses carreteres catalanes. Aquest final del 2024 també ha estat marcat per les protestes dels pescadors del Baix Empordà, especialment les de la confraria de Palamós, davant la nova proposta de la Comissió Europea que pretenia limitar els dies de pesca com a mesura per protegir els recursos marins. Aquestes restriccions van generar un profund malestar en el sector pesquer de la comarca, que veia amenaçada la seva viabilitat econòmica. La proposta inicial de Brussel·les plantejava una reducció significativa dels dies de pesca en el marc de les polítiques de sostenibilitat mediambiental i de preservació de les espècies marines. Aquesta mesura pretenia combatre la sobreexplotació pesquera, però, segons els pescadors, no tenia en compte la realitat de la pesca artesanal del litoral català ni les bones pràctiques que moltes confraries ja aplicaven. Ho explicava el patró major de la confraria de pescadors de Palamós, Miquel Mir.
O per confraries, o per barcos, o per comunitats, i que cada comunitat la pesqui. Aquí a Palamós estem pescant amb una malla més selectiva, vol dir que el forat és més gran i deixem escapar la gamba més petita. Deixem que s'escapi per pescar-la més endavant. I clar, hi ha altres ports que no ho fan això. Si tothom ho fes, no haguéssim arribat en el topall. Si haguéssim deixat escapar tots quilos, si només ho fan aquí a Palamós i a Catalunya és on hi ha la majoria de barcos que ho estan fent. Més d'un 80% dels barcos que estan aplicant això, la selectivitat que es diu, la xarxa més clara, són catalans. És clar, si tots hem d'arrestar d'un pot comú, no, és totalment clar. Injust.
Clar,
que donin
o sigui
un topall a Catalunya i els catalans ja ens el repartirem. O se'l donin a cada cofradia i cada cofradia ja ens el repartirem. Però tots amb uns que estan pescant 16 o 17 hores, aquí veiem la injustícia.
Els pescadors del Baix Empordà, liderats pels representants de la confraria de Palamós, van alertar que aquesta limitació podria posar en perill l'economia de moltes famílies que depenen de la pesca i l'activitat del port de Palamós, un dels més importants de la Costa Brava. Davant la proposta de la Comissió Europea, el sector pesquer es va mobilitzar per defensar els seus drets. Els pescadors del Baix Empordà es van sumar a dues jornades de vaga per mostrar el seu desacord amb aquesta reducció. Les barques van quedar aturades i els ports de la comarca van viure unes jornades de reivindicació i protesta per demanar una revisió de la normativa europea. Escoltem el vicepresident de la Confraria de Pescadors de Palamós, Francesc Benaiges, en declaracions a Ràdio Capital.
Home, els impactaria el 100%, vull dir que és una mesura completament ridícula perquè, bueno, imagineu-vos qualsevol ofici, vosaltres, qui sigui, doncs que només els deixin treballar 28 dies l'any. Vale? Vull dir, això sol ens és prou, no? Treballar 28 dies l'any i la resta de l'any doncs, està parat sense tindre cap tipus d'ingrés. L'únic les vedes, dos mesos de vedes, però això, aquesta és una punyalada per als mortals i recordem que ja estem farts de dir-ho, que no solament aquí caurà el sector pesquer, sinó de totes les comunitats de municipis del litoral del Mediterrà cauran, perquè molts de pobles estem molts, diguéssim, molt, molt enganxats, diguéssim, amb els ajuntaments i tot el que se fa, diguéssim, restauració, espais dels peix que tenim, tot això s'anirà en orris. Vull dir que és molt, molt, molt seriós el que ens han fet.
Després de les protestes i les setmanes de negociacions, es va aconseguir un acord amb la Comissió Europea. Finalment, es va permetre que els pescadors poguessin mantenir gairebé tots els dies de pesca, però a canvi d'adoptar mesures addicionals de sostenibilitat. Aquestes mesures inclouen l'ús de tecnologies més respectuoses amb el medi ambient, sistemes de control més estrictes i pràctiques que garanteixin la preservació de les espècies. Aquest acord va suposar un alleujament per als pescadors de Palamós, que van continuar amb la seva activitat sense una reducció dràstica de dies de feina. Tot i això, van expressar que es mantindran atents a l'evolució de les polítiques europees per assegurar-se que no es torni a posar en risc la seva activitat. Miquel Mir ho valorava així.
Ja t'he dit que estem a l'espera del comunicat oficial, de la Comunitat Europea. Mm-hmm. Però per el que s'ha filtrat, doncs... nosaltres ho complim tot. El que falta és que l'Estat espanyol no faci com cada any i ens posi a tots en el mateix sac, el que ha fet els deures i el que no. Hi ha ports que no n'han fet cap, hi ha ports que sí que han anat aplicant mesures, no només Palamós, hi ha altres ports que també han anat aplicant alguna mesura. Doncs, a veure, si per una vegada o d'una vegada per totes els que han fet mesures, doncs en surten... Collons, els hi premien la feina, no? Els hi donen un premi de la feina feta. I el premi és poder treballar una mica més, si per un altre costat et restrictiu.
Aquest conflicte ha posat de manifest la necessitat d'aconseguir un equilibri entre la preservació del medi marí i la viabilitat econòmica de la pesca artesanal. Els pescadors del Baix Empordà defensen una gestió sostenible, però reclamen que les polítiques europees tinguin en compte les seves particularitats i no apliquin mesures generals que poden resultar perjudicials. El 2024 ha estat un any intens en l'àmbit polític amb les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig, una cita que al Baix Empordà es va viure amb una alta expectació i amb resultats que van confirmar tendències però també van posar en relleu noves dinàmiques. Els comicis van permetre veure com els partits es reubicaven en un escenari cada cop més diversificat. Junts per Catalunya es va consolidar com la força més votada de les comarques gironines, inclòs el Baix Empordà, on va aconseguir una victòria clara. La formació liderada per Carles Puigdemont va guanyar municipis clau com Palafrugell, Torroella de Montgrí, la Bisbal d'Empordà, Palamós i Calonge i Sant Antoni. Aquesta hegemonia reflecteix la força del vot independentista a la comarca. Els resultats van assegurar dues diputades provinents del Baix Empordà que representaran la comarca al Parlament. Això garanteix que les demandes i preocupacions específiques del territori tinguin veu en l'escenari polític català. Durant la cobertura especial de Ràdio Capital es va oferir un debat electoral amb els candidats per Girona, on es van abordar temes de vital importància per a la comarca, com l'habitatge, les infraestructures i el suport als sectors econòmics tradicionals. Els resultats també van reflectir una baixada significativa d'altres forces polítiques, com Esquerra Republicana de Catalunya. Va aconseguir mantenir una presència significativa amb bons resultats en poblacions com Ullà, Verges i Pals. El PCC va obtenir un resultat sòlid en municipis més urbans i amb una demografia més diversa, mostrant un creixement notable respecte a anteriors convocatòries. Els socialistes van centrar el seu missatge en la necessitat de polítiques de cohesió social i de suport als sectors econòmics emergents. La jornada electoral va transcórrer sense incidents destacables, però un dels punts crítics va ser la participació moderada. Molts analistes van interpretar aquesta dada com una mostra de desafecció cap a la política, especialment entre els sectors més joves i en aquells municipis amb menys recursos. El mes de juny del 2024, els ciutadans del Baix Empordà van ser cridats altre cop a les urnes per escollir els seus representants al Parlament Europeu. Aquestes eleccions van ser una oportunitat per reflexionar sobre el paper d'Europa en la vida quotidiana i per analitzar com les polítiques europees poden impactar en sectors clau de la comarca com l'agricultura, el turisme, l'economia i el medi ambient. Tota la importància de la cita, la participació va ser moderada, seguint la tendència habitual en aquests tipus de comicis. Aquest desinterès va posar a manifest una certa desconnexió amb les institucions europees, una percepció que preocupa perquè moltes decisions que es prenen a Brussel·les tenen un impacte directe en el territori. Malgrat això, els resultats van oferir un reflex clar de les tendències polítiques del Baix Empordà. Junts per Catalunya es va imposar com la força més votada en molts municipis de la comarca, com Begú, Pals, Palafrugell i Calonge i Sant Antoni. Això va confirmar el pes del vot independentista i la fidelitat de l'electorat a aquesta formació en l'àmbit europeu. D'altra banda, el PCC va aconseguir bons resultats en municipis com Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí, on la preocupació per les polítiques socials, laborals i d'infraestructures és una prioritat. Els socialistes van centrar el seu discurs en la necessitat de reforçar la cohesió social i garantir una transició verda justa per a tothom. Esquerra Republicana de Catalunya va mantenir una base sòlida de votants, especialment en poblacions com Verges i Ullà, on es va subratllar la importància de defensar una Europa que respecti la diversitat de pobles i cultures. Els resultats també van mostrar una certa interrupció de l'extrema dreta representada per Vox, que va aconseguir alguns suports en municipis més petits i en zones amb una demografia més dispersa. Aquest fet va generar reflexions sobre el creixement d'aquest tipus de formacions en entorns tradicionalment menys propensos a aquests discursos. Hi ha hagut ajuntaments on la discussió política durant el 2024 ha estat més relaxada, tot i que no és el cas ni de Palamós ni d'Ullastret. Per una banda, la política a Palamós ha estat marcada per l'entrada i la sortida de Junts al govern municipal. La formació Junts per Palamós i Sant Joan va entrar al govern municipal mesos més tard de les eleccions municipals, segellant un pacte amb Esquerra Republicana i el PCC. Aquesta coalició de tripartit naixia amb l'objectiu de garantir l'estabilitat i afrontar els reptes pendents del municipi. Tanmateix, només uns mesos després, el pacte va saltar pels aires arran d'uns desacords profunds que van deixar el govern en una situació fràgil i de minoria. L'acord inicial entre Esquerra, el PCC i Junts per Palamós i Sant Joan tenia com a objectiu garantir la governabilitat i impulsar projectes necessaris per al municipi. Es va posar l'accent en la millora dels serveis públics, la promoció econòmica i l'urbanisme sostenible. Amb aquest pacte, l'alcalde republicà Lluís Puig buscava consolidar una majoria estable per evitar el bloqueig institucional i donar resposta a les demandes ciutadanes. Així ho explicava la portaveu d'Esquerra Palamós, Maria Puig.
El que volem explicar és que no és un acord per seguir sent-hi, sinó un acord per fer. Un acord per fer, certament, de manera compartida amb els grups que som aquí, i atensant la mà, també volem afegir des del nostre grup, atensant la mà als grups de l'oposició amb valors democràtics que posin al centre Palamós i amb qui estarem disposats a incorporar màximes visions perquè sigui aquesta representació al màxim representativa i el més oberta possible.
No obstant això, ben aviat van sorgir les primeres divergències. El projecte de reforma del Passeig del Mar es va convertir en un punt de conflicte. Junts va qüestionar el projecte tal com estava plantejat, defensant que no reflectia les necessitats reals del municipi i que s'havia d'escoltar més l'opinió dels veïns abans de tirar-lo endavant. La formació va demanar una suspensió del projecte i una revisió a fons, mentre que Esquerra i el PCC en defensaven la continuïtat. Aquest desacord va tensar la relació entre els socis de govern. El punt d'inflexió, però, va arribar amb l'aprovació de les taxes municipals. Junts va considerar que les taxes no reflectien els compromisos pactats. Ho explica el portaveu de Junts, Raimon Trujillo.
A partir d'aquí, nosaltres considerem que fins aquí hem arribat. Hem fet tot el que estava a les nostres mans. Per nosaltres, portar a plenari unes ordenances que contemplen, com tinc aquí el general de capítols, doncs, un seguit d'ingressos i un seguit de despeses, i que finalment se'ns manifesti, se'ns deixi clar que no són suficients, doncs, i que ens falten, per tant, diners per poder quadrar el pressupost, aquí, si nosaltres continuem al govern, estem acceptant i estem sent còmplices d'aquesta situació. I el grup de Junts per Catalunya, senyors, això no ho pot fer. I a partir d'aquí ens veiem obligats a prendre una decisió. I aquesta decisió és sortir del govern. Amb les conseqüències que això té, també evidentment pel municipi.
El desacord va ser insalvable i va provocar que Junts decidís abandonar el govern municipal, deixant Esquerra i el PCC en una situació de minoria. L'alcalde Lluís Puig va lamentar públicament aquesta decisió, però va reafirmar el compromís de tirar endavant la gestió del municipi amb responsabilitat. Amb la sortida de Junts, l'executiu de Palamós va quedar en mans d'Esquerra i el PCC, però sense la majoria necessària per governar en comoditat. Aquesta situació obliga l'equip de govern a buscar pactes puntuals amb l'oposició per tirar endavant qualsevol proposta o projecte. Una tasca complexa en un municipi on les diferències polítiques són marcades i on els grans projectes urbanístics o socials sovint generen divisió. Finalment, el consistori ha aconseguit aprovar els pressupostos municipals pel 2025. L'aprovació s'ha fet després de sotmetre a una qüestió de confiança a l'alcalde Lluís Puig. Tot i això, aquesta qüestió de confiança, que hagués permès a l'oposició teixir una majoria alternativa en el termini de 30 dies, no ha tirat endavant amb els vots a favor dels regidors de l'equip de govern i l'abstenció de la CUP. Això sí, l'alcalde ha hagut d'utilitzar el vot de qualitat en una segona votació. Per la seva banda, Som-hi per Palamós, Junts per Palamós i Sant Joan i Vox hi han votat en contra, però caldrà veure com persisteix el bloqueig institucional en els propers mesos. El relleu en l'alcaldia de Palafrugell ha marcat l'agenda política local d'enguany després que l'alcalde Juli Fernández del PCC anunciés que deixava el càrrec per incorporar-se com a secretari general del Departament d'Economia i Finances al govern de Salvador Illa. Aquest moviment va obrir la porta a una nova etapa per al municipi amb la proposta de Laura Millán com a nova alcaldessa. L'alcalde Juli Fernández, després de la seva trajectòria al capdavant del consistori, va anunciar la seva renúncia per ocupar el càrrec a la Generalitat de Catalunya. Fernández havia estat una figura clau en la política local, liderant projectes d'infraestructures i de millora de serveis públics. Fernández s'acomiadava així de l'alcaldia de Palafrugell.
Però sobretot jo us demano que treballeu per la igualtat d'oportunitats. La política és això. Més enllà de grans projectes, és que tothom sigui igual i tingui les mateixes oportunitats. I també us demano, ja sí que vaig acabant, que lluiteu contra el que és la política de l'odi i la discriminació. No hi ha res pitjor en aquests moments. La democràcia segurament que és el millor sistema en el qual ens podem organitzar. No és perfecte, evidentment, però és el millor sistema que tenim. I la democràcia té enemics íntims. I això ho deia molt un escriptor búlgar en un llibre que va fer el 2012, que va a mort el 2017, en Todorov, quan deia, el seu llibre es deia així, els enemics íntims de la democràcia. I ell parla de que la democràcia té dos, tres grans enemics. El populisme, la demagògia i el racisme.
Davant la sortida de Juli Fernández, el PSC va proposar Laura Millán com a nova alcaldessa. La seva designació va ser aprovada en el ple municipal i es va formalitzar el relleu al capdavant de l'Ajuntament. Laura Millán va assumir el càrrec amb la intenció de donar continuïtat als projectes iniciats i amb un ferm compromís de millorar els barris i serveis públics del municipi. En el seu discurs d'investidura, Laura Millán va destacar:
el que ve ara, no tenim una situació fàcil per governar els propers anys. A partir de l'any que ve, els ajuntaments, fruit de tenir la regla de despesa alliberada els últims anys després de la crisi del Covid, van poder fer ús del romanent de tresoreria per finançar despesa corrent. Per tant, era fàcil fer inversions i lluir molt més. A partir del 2025, l'Ajuntament de Palafrugell haurà d'aplicar un pla econòmic financer marcat per les regles d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Que ningú pateixi, la solvència del consistori no està afectada, però són les regles del joc amb les quals haurem de treballar. Més endavant, el mes de novembre, citarem a tota la ciutadania per poder explicar els pressupostos i les inversions que tirarem endavant el proper any.
Amb una trajectòria vinculada al món social i educatiu, Millán va expressar la voluntat de potenciar les polítiques de proximitat, escoltar els veïns i treballar per una ciutat més cohesionada i dinàmica. Amb aquest canvi, Palafrugell enceta una nova etapa marcada per diversos reptes pendents, com la rehabilitació d'infraestructures, ampliar les polítiques socials i d'habitatge assequible i assegurar els projectes iniciats durant el mandat. I tal com avançàvem, la política a Ullastret durant aquest 2024 tampoc ha estat del tot tranquil·la. Un dels principals focus d'atenció a Ullastret ha estat la situació irregular de la secretària municipal. Aquesta situació es va fer pública quan la Direcció General d'Administració Local va emetre un informe advertint que els plens podrien ser impugnats si no es resolia aquesta irregularitat. La figura de la secretària és clau per garantir la legalitat dels acords municipals i aquest informe va generar preocupació entre els regidors de l'oposició. El tema va ser tractat en un ple municipal on l'oposició va demanar una investigació sobre possibles irregularitats. Tanmateix, aquesta proposta va ser rebutjada per l'equip de govern, que va defensar la legalitat de l'actual secretària basant-se en altres informes que avalaven les seves funcions. Les tensions van arribar al seu punt més àlgid quan l'Ajuntament va anunciar la intenció de prendre accions legals contra un regidor de l'oposició per unes declaracions que, segons el govern local, podrien haver vulnerat l'honor d'alguns membres del consistori. Aquesta decisió va ser percebuda per part de l'oposició com un intent de limitar la crítica política i de coartar la llibertat d'expressió. L'any 2024 ha estat clau per a molts municipis del Baix Empordà en matèria econòmica i de gestió fiscal. Les aprovacions de taxes i pressupostos municipals han estat protagonistes de debats intensos amb decisions que han posat en relleu la necessitat de garantir serveis públics de qualitat, tot equilibrant els comptes locals. La gestió dels residus, la inversió en infraestructures i l'augment del cost de la vida han estat alguns dels eixos centrals d'aquestes discussions. Un dels aspectes que més polèmica ha generat aquest any han estat l'augment de la taxa d'escombraries en diversos municipis. Aquest increment ha estat motivat pel tancament de l'abocador de Solius i l'entrada en vigor de nous contractes de recollida de residus, més costosos i adaptats a les normatives mediambientals actuals. A Calonge i Sant Antoni, l'Ajuntament va justificar aquesta pujada com una mesura inevitable per afrontar els costos derivats del nou servei de recollida i el transport de residus a altres abocadors. Situacions similars s'han viscut a Sant Feliu de Guíxols i a Platja d'Aro, on també s'han aprovat increments en aquesta taxa. L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, explicava aquesta pujada per l'entrada en vigor del nou contracte.
El contracte nou espero que entri en vigor el mes d'octubre. És un contracte molt ambiciós, s'augmenta més de 2,5 milions el cost, s'augmenta la neteja, s'augmenta la recollida, s'augmenta el porta a porta, s'augmenta la neteja de platges, la neteja viària, i el porta a porta s'irà implementant a la zona de Sant Antoni. A davant de mar no serà possible perquè els edificis són molt alts i els edificis antics no tenien previst, com si tenen els edificis nous, un espai on guardar els cubells. Per tant, allà on sigui possible s'hi posava porta a porta, que ha funcionat i ha funcionat molt bé a Calonge, i a Sant Antoni, a urbanitzacions, també ha funcionat molt bé, i a Sant Antoni a poc a poc l'anirem integrant, sobretot en els carrers que no són paral·lels al mar, però que no són directament al passeig Josep Mundet.
Pel que fa als pressupostos municipals per al 2025, els diferents ajuntaments del Baix Empordà han hagut de fer equilibris per adaptar-se a les necessitats de la ciutadania i alhora garantir l'estabilitat financera. A Palafrugell es van aprovar uns pressupostos de més de 52 milions d'euros amb una aposta clara per les inversions en equipaments públics, serveis socials i millora de l'espai urbà. En canvi, a Calonge i Sant Antoni, els comptes per al 2025 van assolir gairebé 31 milions d'euros en partides destinades a projectes turístics i sostenibles. A Begur, el pressupost es va aprovar amb un increment del 13,62% respecte a l'any anterior, destacant inversions en infraestructures i millores urbanístiques. Per la seva banda, a Torroella de Montgrí, els comptes municipals per al 2025 es van aprovar amb una visió de futur, posant l'accent en la sostenibilitat i el desenvolupament local. El Consell Comarcal del Baix Empordà també va aprovar el seu pressupost anual amb l'objectiu de reforçar serveis supramunicipals com la recollida de residus, el suport als ajuntaments i les polítiques socials per a tota la comarca. No tots els pressupostos van ser aprovats sense dificultats. A Palamós, per exemple, la situació de govern en minoria després de la sortida de Junts va complicar les negociacions. La CUP, tot i donar suport a algunes modificacions en les taxes municipals, es va negar a aprovar els pressupostos municipals en un primer moment, perquè considerava que no recollien prou les seves demandes en matèria de polítiques socials, habitatge i sostenibilitat. Ho explica el seu portaveu, Alexandre Wealth.
Certament hi ha hagut una sèrie de canvis, un gest que també s'ha de valorar perquè el van fer en comissions informatives, la incorporació d'una sèrie de modificacions, però que després de l'assemblea que vam celebrar al vespre vam valorar que no eren suficients com per tenir l'abstenció del nostre grup i per tant doncs entenem que pel que han dit la resta de grups, doncs aquests pressupostos no tiraran endavant. Si bé som conscients també que hi ha la qüestió de confiança vinculada als pressupostos com una eina que poden utilitzar els ajuntaments, doncs, quan els governs que estan en minoria, doncs, per tirar endavant els pressupostos que no tenen el suport, doncs, de la resta d'oposició.
Aquesta manca de consens en diversos municipis reflecteix les dificultats per aprovar mesures econòmiques en un clima polític fragmentat i sovint tens. Els increments de taxes i l'aprovació de pressupostos posen de manifest els reptes que hauran d'afrontar els ajuntaments del Baix Empordà en els pròxims anys. Amb aquest balanç polític de l'any queda clar que el Baix Empordà ha estat un territori en moviment, amb sectors i institucions que han aixecat la veu per defensar els seus drets i interessos. Les protestes dels pagesos i dels pescadors han demostrat la importància de les polítiques europees i nacionals en la vida quotidiana, mentre que els resultats de les eleccions a la Generalitat i al Parlament Europeu han reflectit una realitat política plural i en constant evolució. Els ajuntaments de la comarca han hagut d'afrontar decisions complicades amb apujades de taxes, aprovacions de pressupostos i, en alguns casos, manca de consens. Tot i això, posa de manifest els reptes pendents, aconseguir estabilitat política, garantir serveis públics de qualitat i trobar l'equilibri entre sostenibilitat i economia local.